TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Anaïs Martí.
A mi el que em preocupa una mica, entre cometes, però que nen de 16 anys hagi de ser el futbolista determinant, fa reflexionar.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 3-1 l'Espanyol en el derbi, un partit resolt a mitja hora, això semblava, però que l'Espanyol ha competit fins al final. Els 3 gols del Barça els han fet Dani Olmo, que n'ha fet 2, i Rafinha, els 3 en la primera mitja hora de partit. Després el Barça s'ha dedicat a gestionar el partit, ha desconnectat a la segona meitat, a l'Espanyol li han anul·lat 3 gols, 2 per fora de joc, i n'ha fet un de Javi Puado, el 3-1. Algun ensurt més de l'Espanyol en el tram final del partit, poca cosa del Barça. Ja van 13 gols anul·lats als rivals per fora de joc del Barça i unes quantes assistències de Lamine Yamal amb l'exterior de l'esquerra. Avui n'ha fet una en l'1-0 de Dani Olmo. L'Espanyol ha perdut, però ha competit i no surt del derbi gaire damnificat. Ricard, què t'ha agradat?
L'alta velocitat de Dani Olmo i Lamine Yamal. Dels primers 45 minuts, perquè Dani Olmo n'ha jugat 60, i és veritat que la segona part, tant Lamine Yamal com el Barça, ha baixat una mica el ritme, però la primera part és que els veus jugar que sembla que flotin, és a dir, sembla que no trepitgin la gespa, que es moguin a una velocitat diferent, amb una gran sincronia, sempre verticals, pensant molt ràpid, trobant solucions a qualsevol situació, sigui en un contra un, en una combinació, en una desmarcada. El gol que han parit amb la passada amb la seva de Lamine Yamal i la rematada del primer pal de Dani Olmo és espectacular, però són els dos jugadors que fan el salt de qualitat. El Barça té control amb Pedri, té disciplina, treball, intel·ligència i moltes altres coses amb Casador, té rematada amb Lewandowski, té dinamisme amb Rafinha, però té aquell nivell superlatiu amb la parella de la dreta, Lamine Yamal, Dani Olmo, absolutament incontrolable, irresistible, juga el ritme que vol, la velocitat que vol, descansa quan toca, accelera quan també. És una parella que jo crec que marca diferències.
Sobre què tens dubtes?
Sobre què significa la primera descompressió del Barça. L'hem viscut avui a la segona part. El Barça de Flick no descansava, el Barça de Flick continuava pressionant fins l'últim minut, no seleccionava el calendari, no en tenia de partits ni de rotacions, començava i acabava al mateix ritme, i avui no. Avui, amb el 3-0 del descans, el Barça ha canviat la seva actitud, el seu comportament, la seva continuïtat. És veritat que han entrat jugadors amb poc ritme de competició com De Jong o Gavi, però és que hem vist aquests jugadors en partits com el del Bayern i el Madrid que no han baixat, per tant no és una excusa ni un argument, és simplement que el Barça s'ha relaxat i hem de veure, com deia el Bernat, què diu Flick ara a la sala de premsa. Quan dic què significa, vull dir si és una cosa aïllada, si cada 3 mesos en tindran un, si començarà a ser un hàbit, si resols els partits, que l'equip reguli perquè la temporada comença a carregar-se. És molt aviat per dir-ho, però és veritat que és un fet nou, inèdit, i que a nivell de resultat no l'ha fet preocupar-se. El Barça no l'he vist mai estressat, ni tan sols assetjat, ni pels gols anul·lats de l'Espanyol. Ha canviat el ritme, ha anat gestionant, navegant amb molta seguretat i autoconfiança al partit, però amb la sensació que no estava al mateix nivell.
I què és el que no pots entendre?
No entendria que Casador perdés la titularitat. Jo crec que la seva el moment del seu canvi ha canviat també alguns hàbits del Barça. És a dir, Casador és un jugador que tensiona l'equip, és a dir, que no el deixa descansar, que viu cada acció amb la màxima passió, que vol guanyar els duels i que contagia, encomana, és a dir, que està pendent dels petits detalls, que és rigorós i que transmet aquest rigor, que no perd la concentració ni la posició. O sigui, és un jugador que et manté en un nivell de rendiment alt, o sigui, participi o no participa, participi, es nota que hi és. La comunicació amb els seus companys és un activador, és un jugador que punxa l'equip perquè estigui en un alt nivell de rendiment, i potser no és el fet, diríem, desencadenant, però sí que és una qüestió que acompanya. Quan ha marxat ell, l'equip s'ha desfet de rigor, d'atenció, d'atenció, de vigilàncies, d'un punt de passió, i jo crec que ha ajudat a que la segona part l'equip caigués una mica.
La influència Caçador avui ha descansat a la segona part i l'energia de l'equip ha baixat, potser en part per aquesta absència. A tota la seva feina i energia avui ha sumat una nova assistència de gol i ja en van 4. La primera descompressió del Barça de Hansi Flick, que s'ha relaxat a la segona part pensant que el derbi estava resolt, és humà, però és notícia per ser la primera vegada, i la connexió i la velocitat de la parella Dani Olmo i Lamine Yamal avui han generat el primer gol en una acció fantàstica de tots dos. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 3, Espanyol 1. D'aquí uns minuts escoltarem Hansi Flick, també Manolo González. Sentirem els efectes, el Costa i el Ballar, però abans l'Estel Batet, Carles, té novetats sobre els aiguats aquests dies.
Sí, ara hi ha fortes inundacions al Garraf, especialment a Vilanova i la Geltrú i a Sitges. Aquesta comarca, juntament amb l'Alt Penedès, s'han sumat a les 9 que hi ha des d'aquest matí, estan en alerta per perill de pluja forta, i el que farem en primer lloc és saber com està el trànsit a aquesta hora i especialment en aquesta zona, perquè a més això s'hi suma l'operació tornada per aquest pont de Tots Sants. Per tant, podem connectar amb l'equip viari Catalunya Informació. Maliduz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs on hi ha cues aquesta tarda és, com preveia el Servei Català de Trànsit, de tornada a l'àrea de Barcelona des de l'interior de Catalunya, sobretot des del nord. Hi ha, a més, tres accidents a l'autovia A2, a Jorba, direcció Barcelona, a Esparreguera, també direcció Barcelona, provoca retencions des del Bruc, a Abrera, direcció Lleida, la C14 amb cua de Ribera d'Urgellet a Organyà i també a Pons, en sentit sud, Nacional 145 a la frontera d'Andorra en totes dues direccions, la C16 a l'eix del Llobregat, de Bagà a la Nou de Berguedà, aquí hi ha una cua força llarga, d'uns 10 quilòmetres o més, també de Cercs a Berga i de Sant Vicenç de Castellet a Castellbell i el Vilar, tot en direcció Barcelona. La C55 a Manresa, també a Sant Vicenç de Castellet i a Castellgalí, en sentit sud. La tornada des del Ripollès, Nacional 260, de Ribes de Freser a Ripoll, i també la C17 a Ripoll en direcció Barcelona. La P7 de Vilafranca a Avinyonet del Penedès en direcció Barcelona-Girona. La Ronda de Dalt amb lentitud de Pedralbes a Sant Gervasi en direcció al Nus de la Trinitat, i tallada a Deltebre per les inundacions, la T-baixa 34-54 en totes dues direccions. De moment, a la zona del Garraf veiem la circulació fluida i no ens consten incidències de moment segons les últimes dades del Servei Català de Trànsit.
Molt bé, gràcies, Mariluz. Fins ara.
Fins ara.
I davant de la situació meteorològica adversa, al sud de Catalunya, Renfe també ha restringit el servei ferroviari des d'aquesta nit fins a les 3 de la tarda de demà. Ha suspès la circulació de trens regionals. No hi haurà rodalies a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida, l'R14 entre la Plana, Picamoixons i Tarragona, l'R15 entre Sant Vicenç de Calders i Reus, l'R16 entre Tarragona i Tortosa i l'R17 entre Tarragona i Salou Portaventura. Pel que fa a l'Euromet, entre València i Barcelona s'ha restablert la circulació que es va tallar pels aiguats de dimarts, pel pas del Dan al País Valencià. Renfe informa que circulen per ara tots els trens entre aquestes dues poblacions, però atents a això, aquestes fortes inundacions que hi ha a aquesta hora, especialment al Garraf, però recordem que hi ha 9 comarques més en alerta i que la Generalitat ha suspès per demà classes, escoles i universitats en aquestes 9 comarques del sud de Catalunya.
Gràcies, Estel.
Fins ara.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
El Sergi Andreu està pendent de l'arribada de Manolo González a la sala de premsa. Sergi, ens interromps quan hi arribi.
Perfecte.
Abans, bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Segona part, descompressió. Com la justifiques?
No, bé, perquè és humà i perquè si agafes el passat i el futur immediat del Barça, Bayern, Madrid, Estrella Roja, Reial Societat, el partit d'avui és el més semblant al que és una treva de calendari, però que sigui comprensible no em sembla justificable. Jo crec que el Barça ha fet una segona part impresentable. A mi ja la primera ja m'havia enviat senyals d'alarma, perquè estem parlant del 3-0, però és que abans del 3-0 l'Espanyol ja en fa un que li han anul·lat. Jo crec que el Barça avui ha jugat deixat anar, com és tan bo n'ha fet 3, i a partir del tercer, més que deixat anar, ha dimitit del partit. I a mi, jo que comprenc perfectament que...
Surt Manolo. El nostre entrenador. Manolo, sempre els demanem 9 i mitja, comencem Sergi, després a Francesc.
Què tal, Manolo? Bona tarda, Sergi Andreu, en directe per la TDT de Catalunya Ràdio. Bé, a veure, una primera part on us heu vist clarament superats, però una segona part on l'equip s'ha estirat, ha arribat, us han anul·lat 3 gols. Què us ha faltat? Perquè he donat la sensació que en algun moment estàveu més a prop del que semblava d'entrar al partit. No? Què us ha faltat per fer-ho?
Bueno, competir com a la segona part, no hi ha més. Poses 3-0, que era complicat l'escenari, perquè a part el moment de forma que venen ells pues és el que és, que al final penso que també les situacions de la primera part, cada cop que han arribat gairebé ha sigut gol, que han tingut d'encert, però clar, si tu a la primera part no apretes els seus mitjos, deixes que flotes al costat d'ells, deixes que girin, que et posi la pilota com la del segon gol, em sembla que és, no pots competir aquí. Llavors l'equip a la segona part ha competit bé, ha entès el pla de partit que era buscar l'esquena, tal com estaven jugant ells, que el tercer gol ve també d'aquesta situació de no buscar l'esquena, i clar, al final pues, arribes, marques un gol, t'anulen 3, i l'equip competeix a un nivell que, bueno, així com has competit la segona part, tu pots sortir del camp amb el cap alt, però com han competit a la primera, doncs no.
I una segona part per meva. Heu visitat ja el camp del Madrid, l'Atlètic de Madrid, el del Barça, l'Atlètic de Bilbao, Betis. Deixeu enrere partits realment molt complicats. Tens la sensació que a partir de la setmana que ve per l'Espanyol comença una mena de lliga nova?
Bueno, la lliga és tota, perquè al final vam ser capaços d'empatar el Civitas. Llavors, sempre estem amb l'altra lliga i al final ve el València o ve el Getafe, que són equips complicadíssims, i que ens hem de donar compte, que és el que hem dit a la mitja part de dins, que nosaltres o anem al 100 o 120%, o no ens dona, i hem de competir així. I llavors, quan tenim els partits, ens deixem de pensar que a vegades que tot juga en curt, que no és, i tal com està el partit, no és, passarem penúries com hem passat a la primera part. Tot i així, l'equip s'ha refet molt bé, també s'ha de dir, ha competit molt bé la segona part, perquè és complicat sortir a l'escenari que estàvem amb 3-0, i al final hem estat dins del partit fins al final. Llavors, en aquest aspecte sí que estic molt orgullós dels jugadors.
Míster, aquí Francesc Via per la grada en directe. Volia preguntar-te, justament, els gols anul·lats ens els hem de creure, evidentment, perquè les imatges que ens ensenyen ens les hem de creure, tant aquella pilota que sembla que ha sortit com aquells fores de joc que al final, bé, són per mil·límetres. Però en qualsevol cas, tu creus que després del que ha mostrat l'equip, i sobretot amb les expectatives molt negatives que hi havia per els partits que ha disputat el Barça davant d'equips potents, et dones per satisfet o no? Perquè una derrota mai pot donar satisfet, et genera satisfacció.
No em dono satisfet, perquè si l'equip hagués competit com a la segona part i tu perds 3-1, jo me'n vaig a casa content. Hem competit 45 minuts a un bon nivell contra un molt bon rival que està en un moment de forma. Al final, quan li fot 4 al Bayern de Múnich o 4 al Madrid, és per algun motiu. I jo crec que tothom s'esperava millor que avui ens caiguessin 8 a nosaltres, per dir alguna cosa. Al final, hem donat la cara, hem competit, ens hem refet bé a la segona part, però és que ens hem de donar compte que si haguéssim competit tot el partit al mateix nivell, o millor perdem, però el partit hagués sigut molt diferent. Llavors, hem de tornar a enganxar l'equip com estava el dia del Rayo, el dia de l'Alavés, el dia del Mallorca, que l'equip fins al final no es va deixar anar, i donar-nos compte que aquest és el camí, que ens costarà molt treure els partits, que li costa molt a tothom, però que a nosaltres és aquest camí, que és competir com animals i apretar com hem fet a la segona part.
Vull preguntar pel canvi de Maras Kumbula si hi ha hagut lesió o l'has tret per precaució.
En principi ha notat una molèstia, sembla que no ha sigut a l'abductor, que ja és una notícia bona, i el canvi de Maras ha sigut més per precaució, que no es pogués trencar més, aviam com està després de les proves, igual que el canvi d'Omar al final ha sigut per les 4 targes que la setmana vinent pues, volíem que estigués, i ja quedava, també ha sigut ofensiu per deixar Tejero a lateral i ficar un altre extrem, però també ha sigut pensar una mica també amb la setmana vinent.
Hola Manolo, què tal? Juan Asensio en directe per la retransmissió dels Pericos de Ràdio Marca Barcelona. Et volia preguntar, tenint en compte la quantitat d'arribades que ha tingut l'equip, sobretot a la segona part, et fa ràbia la facilitat amb què el Barça ha fet els primers gols a la primera mitja hora de partit?
Bueno, és que al final, sobretot em fa mal el tercer, perquè és una cosa que hem parlat, que era quan no tinguessin claretat a la sortida de posar un jugador de cara, o inclús sense mirar, ficar-la a l'esquena perquè ells estan molt avançats. Llavors aquest sí que em fa una mica de mal. Després el segon gol, doncs, bueno, sí que et pot fer mal, perquè però és una molt bona passada a l'esquena, i el primer al final és una pilota de la mitja molt bona que fica per davant, que això ho treballem molt, el tema defensiu quan la pilota està en aquesta situació, però al final potser ho fa tan ràpid com el dia de Madrid amb Vinícius i Rodrigo, que potser no et dona temps. Llavors, em fan més que mal els gols, em fan, ja et dic, em fa mal que hem de ser nosaltres, que hem de començar a donar aquest pas de maduresa com a equip i l'hem donat a la segona part, perquè torna a dir, el més normal a la segona part era enfonsar-se i donar una altra imatge, i l'equip l'ha donat molt bona i ha competit molt bé.
I la segona, avui ha debutat com a titular Rafa Bauza en Lliga, també Justin Smith ha tingut els seus primers minuts amb el primer equip de l'Espanyol. Quina valoració en fa, si no sé si és del més positiu del que es pot rescatar avui al minuts pels joves, no? del planter? Gràcies.
Sí, content, perquè són jugadors que penso que tenen un futur a l'Espanyol, un futur a nivell professional, i content perquè al final els fiques a un escenari que és fotut. Rafa Bauza no ha sigut el pitjor del partit ni molt menys, i Justin quan ha sortit tampoc ha fet la feina que li tocava. Llavors molt content perquè era un escenari que potser un nano que no ha jugat encara a primera com Rafa, per exemple, avui es pot trobar intimidat, i Rafa el que ha trobat són problemes com ha trobat l'equip a la primera part, però que ell va estar fet per com estava la situació.
Mister, hola, Joan Ballo, que Cadena Cope. Del plan de partido que traías, ¿qué es lo que te ha salido bien y lo que te ha salido mal?
Lo que ha salido bien era la segunda parte, la manera de presionar, que estaba más o menos marcada, que era sobre todo apretar desde los medios hacia los centrales, de atrás hacia adelante, para que no se encontrasen las espaldas. En la segunda parte el equipo lo ha hecho bien, en la primera no lo ha hecho bien, y después era encontrar a los jugadores de última línea, pero a los de segunda línea, ¿cómo te explico? No a los primeros, sino a los segundos, para que me entiendas. Por ejemplo, si empieza a correr primero Puado, no es a Puado porque va a estar en fuera de juego, sino encontrar al segundo. Cuando lo hemos hecho, como ha pasado en la acción de Carlos Romero, que ha doblado y demás, que hemos temporizado un poco, pues hemos llegado a situación de gol clara. Creo que hemos tenido unas cuantas, y ya te digo, me voy en ese aspecto pues contento por la segunda parte ha salido, y en la primera parte creo que hemos salido con demasiado miedo a sus mediocentros, a apretarles y ser más contundentes en medio campo, y ahí en este campo no lo puedes hacer.
Aquí Manolo, Jordi Jané, Televisió Espanyola. Quizá el discurso a la media parte, quizá lo fácil hubiera sido con 3-0 y como está el Barça, pues intentar evitar males mayores, pero has conseguido que el equipo saliera enchufado en la segunda parte.
Yo soy así, y el equipo, pues si la mayoría más o menos creen que es así, es que tenemos que ser así. Tú no te puedes, o sea, somos el Español, nosotros no podemos salir aquí hoy haciendo el ridículo. O sea, tú no puedes salir aquí hoy haciendo el indio, porque a mí me hubiera reventado por dentro. A mí, por ejemplo, que me cante la segunda, aquí me revienta. Es una cosa que se lo he dicho a media parte. O sea, a mí me estaba ardiendo todo por dentro, y eso me fastidia. Me fastidia mucho. Me fastidia por nuestra gente, me fastidia muchísimo. Y ya es un tema de amor propio, de empezar a competir, y si tienes que perder, pierdes. Pero siempre digo lo mismo, hay maneras y maneras de afrontar la vida y de perder partidos. Y la manera de perder un partido es como el equipo ha competido en la segunda parte. Y así yo me voy a mi casa tranquilo. Pero como ha sido la primera, pues no me voy tranquilo.
Hola, míster, aquí Marta Ramon en directe a RAC1. Parles d'aquest orgull, de com s'ha competit a la segona part, tenint en compte com estava plantant el partit, com us estava plantant cara al Barça. Deies ahir a la prèvia que teníeu armes per plantar-li cara al Barça. Per com han anat les coses a la segona meitat, t'esperaves un Barça ofensivament més vigorós, i què és el que heu fet millor per desactivar precisament això?
Que pressiones molt millor els centrals i els mitjos. A partir d'aquí ells ja no tenen tant de joc, no troben les esquenes perquè els mitjos salten des dels seus interiors cap endavant quan la pilota està pressionada, llavors no troben, i quan la pilota està pressionada llavors ja no poden trobar l'esquena tampoc. A la segona part l'equip ho ha fet francament bé, i després a sobre ha atacat molt bé. Llavors pots perdre perquè van líders, perquè van en un moment molt bo, però torno a dir, pots perdre d'una manera determinada, i així és com l'equip ha donat la cara fins al final. Però torno a dir, hem de començar a fer partits sencers, no mitges parts.
Hola Manolo, Lorena de Diego de la cadena SER. Ayer nos comentabas en la previa que uno de los temas que habíais trabajado más y estudiado era cómo vencer esas líneas altas del Barça para no caer en fuera de juego. No sé si te ha llegado a desquiciar este tema en el partido, y si nos puedes contar lo que te decía el árbitro cuando te mostraba la cartulina amarilla, si crees que ha sido demasiado riguroso, porque entre los fueras de juego que ha habido, los goles anulados, que si era comprensible, ¿no?, que una mínima protesta pudiera haber.
Se ha molestado porque me he enfadado un poco, pero no los he visto, no te puedo decir nada de fuera de juego porque no los he visto aún, y quiero verlos porque me han dicho que han sido muy muy justos por lo visto. Yo no te puedo decir porque es verdad que no los he visto en el momento del partido, y me han dicho que han sido muy justos, y también que, bueno, creo que es el fuera de juego automático este, ¿no? Está bien. Bueno, ya te digo que es lo que hay. No te puedo decir porque no tengo la suerte de haberlos visto y entonces no me quiero mojar. No, lo que ha dicho el árbitro es que la protesta había sido demasiado enérgica y por eso venía amarilla. Pero bueno, es comprensible y ya está, no hay más.
Será buena tarde. Jordi Blanco de ESPN. Ahora estaba hablando usted del tema de los fueras de juego semiautomáticos. Supongo que después de los partidos del Barça contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid, ustedes habían estudiado especialmente cómo romper esta situación de los fueras de juego. ¿Tan difícil resulta, porque han caído dos veces, que han marcado dos goles por milímetros, como usted está diciendo, tan difícil es aprender a romper estas jugadas del Barcelona? ¿Tanto le resultará a los rivales?
Bueno, el Madrid de la primera parte la rompió y el partido se fue 0-0. Lo que tienes que hacer es acertar cuando la rompes, porque son situaciones muy claras. Nosotros ya no las veces de los goles, sino que hemos tenido más ocasiones que estas, aparte. La que ha tenido Javi Puado, otra que ha tenido Wally Chedira. Hemos tenido varias de situaciones de gol. Pero lo que tienes que hacer es tener efectividad. Este campo, ellos la han tenido muy alta la primera parte, nosotros no la hemos tenido tan alta. Y esto te... Pues bueno, al final, cuando vas a un partido de este tipo de golpes, te hace perder el partido. Pero creo que el tema de romperlo sí que lo hemos roto y hemos tenido situaciones para haber marcado un gol más.
Sí, hola, buenas noches, señor González. José Agustín de Onda Cero. Después de todo lo que nos ha estado explicando, lo bueno y lo malo del equipo, ¿salen ustedes reforzados en cuanto a la creencia, en la confianza de que este equipo va por el buen camino?
Sí, que vamos, creo que el equipo, repito, no se deja ir, compite bien. Repito, hemos tenido un calendario que da igual para todos los equipos, porque todos tienen lo mismo en un momento o otro de la temporada, pero sí que es verdad que hasta la jornada que llevamos hemos tenido un calendario muy, muy exigente, que por suerte los partidos que hemos sacado nos ayudan a no estar metido abajo después de haber pasado todo lo de arriba, pero sí que tenemos que empezar a ganar. Y tenemos que empezar a ganar, aunque sea un día de estos de, hostia, de que llegas una vez y marcas, por decir algo. No, porque al final, moralmente, el ganar te ayuda, te hace fuerte, y después a la gente también le ayuda, ¿no? A nuestro entorno le va a ayudar que el equipo gane. Entonces tenemos que empezar a ganar ya y dejarnos de poner excusas de calendario y de historias. Hay que ganar y hay que competir a este nivel. Y el día que no puedes ganar, empatar. Hemos tenido partidos como la Real, Villarreal, Betis, que podíamos haber empatado y se nos fueron. Y serían tres puntos más que nos permitirían estar con un poquito más de tranquilidad.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Buenas tardes. Josep Acabel, de Radio Nacional de España. Fuera del partido, fuera del fútbol, ya lo hablamos en la previa, pero ¿te ha resultado complicado o diferente preparar el partido con todas las circunstancias de la jornada y lo que está sucediendo en Valencia? Y hemos visto en el minuto de silencio, como por ejemplo a un jugador tuyo como Carlos, estaba bastante tocado. ¿Cómo se prepara un partido así si te ha sido complicado prepararlo en el día de hoy? Gracias.
Bueno, creo que es complicado porque ya lo dije el otro día, creo que las vidas humanas están muy, muy por encima de esto, muy por encima. ¿Para qué es lo que dije? Si digo que se tenía que haber suspendido, dirían, claro, como tienes a Paul, a Grajera, a Calero, lesionado, está llorando para que no se juegue el partido. El partido se ha jugado, hemos competido, pero creo que las vidas humanas y la catástrofe que ha habido están muy por encima del fútbol, muy por encima. A partir de ahí, no soy yo la persona que tiene que decidir esto. No, yo tengo muy claro lo que yo hubiera hecho, pero a partir de ahí, cada uno, claro, como no, a veces no nos toca, yo no tengo familiares en Valencia, como a veces no nos toca, parece que sea muy lejos. Y sí que conozco gente como Toni Seirat, segundo entrenador de Valencia, que es de Valencia, es un buen amigo y su familia están bien, pero la situación ha sido tremenda y no nos hacemos a veces a la idea de lo que ha sido. Entonces creo que a veces tenemos que empezar a pensar un poco los demás y mirarnos menos para adentro.
Hola, Manolo, buenas tardes. Sebastián Murcia para La Popular Sport. Yo quería preguntarle por Javi Puado. Hizo un gran partido.
En bàsquet de la Lliga CB a Lleida, 70-69, 2 minuts 38 segons pel final. El més calent a l'Aigüera.
Hasta ahora no lo hemos perdido. Javi ha estado ahí mientras no ha estado lesionado. Ha hecho partidos buenos, siempre da la cara, siempre. Y es un valor del club. Javi es un chico que sale de nuestra cantera, que siente lo que es el español, igual que todos. Y que cada partido se deja la piel. Tendrán más o menos acierto, pero a Javi no le puedes negociar nunca el hecho de correr. Es un chico del que, bueno, no puedo tener una mala palabra y estoy muy, muy orgulloso de él.
Buenas tardes, mister. Aquí, Gabriel Oliver para Punto Deportivo. Me gustaría preguntarte, pues, por la actitud de tus futbolistas, ¿no? Antes los compañeros destacaban la actuación de tu equipo pese a la derrota. Quería preguntarte si este es el camino para afrontar el siguiente partido ante el Valencia.
Sí, sin duda. Estoy muy orgulloso porque es lo que te digo, que son partidos muy, muy difíciles de jugar por el momento que viene el rival, porque es un campo que encima es hostil para nosotros, y porque encima el rival te golpea con mucho acierto, como llegan las primeras situaciones, se acaban en gol las dos primeras, y eso, hostia, pues al final en un campo como este es difícil levantarlo. Al final creo que el equipo ha sido capaz de competir, capaz de poner, meterse en el partido. Si hubiera entrado el 3-2, cuidado al final. Y en ese aspecto estoy muy, muy orgulloso de los chicos. No puedo decir al contrario nada malo de ellos. Ya te digo, lo normal hoy, si has jugado a fútbol, es irte del partido con 3-0, dejarte de ir y acabar aquí como de cualquier manera. Y al contrario, el equipo ha competido hasta el final y en ese aspecto no les puedo decir nada. Sí que me quejo de que hay situaciones que creo que son evitables, pero hay que trabajar, seguir trabajando. Es que no queda otra, no queda otra.
Buenas tardes. Aquí Manolo Guillén Borras para Iniestazo. Hablaba antes de lo que significa emocionalmente jugar un derbi. Como entrenador, usted personalmente, ¿cómo se ha sentido? También a lo largo de la semana me gustaría saber cómo había tratado desde el punto de vista emocional este encuentro y en el mismo, pues, ¿qué le ha parecido el enfrentarse al Barça como primer entrenador del Español? ¿Qué ha significado para usted?
Bueno, para mí perdiendo contra el Barça, pues imagínate, es pues jodido, fastidiado, no te voy a engañar, fastidiado. Final, para mí este partido no hay otra. Este partido nosotros tenemos que salir a competirlo mejor. Después sí que el equipo ha competido, se ha levantado y ha peleado hasta el final. Pero bueno, ya te digo, no hay más. Es un partido que nosotros ganar en derbi es lo máximo y es lo único que nos vale. No nos vale perder 3-1 de esta manera. Nos vale para un tema de refuerzo moral, para ver que sí es capaz de competir aún con el nivel que tiene el Barça a día de hoy, pero no nos vale a nivel de resultado.
Mira, s'acaba, Sergi?
Perfecte, gràcies.
Una cosa que sí que quiero decir, que me ha preguntado, pero no entiendo, y me gustaría que me explicase a alguien por qué jugando el viernes pasado jugamos Copa del Rey el jueves en Coruña. No tiene nada que ver con lo que ha pasado, ¿eh? No estoy diciendo que hayamos perdido por eso, ¿eh? Y no tiene la culpa nadie de los que estáis aquí. Pero nadie me ha preguntado por eso, y yo no lo acabo de entender. O sea, ¿cómo pudiendo jugar el viernes pasado, jugando el domingo, jugamos el jueves en Coruña Copa del Rey? Yo a este calendario sentido yo no se lo entiendo. Y me gustaría que alguien me lo explicase algún día, porque a ver si así lo puedo entender. Gracias a todos.
El que vol dir Manolo González és que juga contra el Sevilla divendres i s'ha d'esperar a jugar a Copa dijous contra el Sant Tirso, podent jugar dimarts o dimecres, sí, perfectament, i tenir alguns dies més de descans pel partit d'avui, pel derbi de diumenge. Recupero el Jordi. On érem, Jordi? Acabem.
Doncs estàvem analitzant el partit del Barça, que és comprensible pel context, però a mi em sembla... No deixa d'irritar-me, i mira que sí? Ho he vist... Sí, a mi sí. A mi
que estàs en l'equip del Bernat, eh?
A mi deixar entrar el rival en el partit sempre em sembla una temeritat, i això que aquest Espanyol em sembla dels equips més fluixos de primera divisió, i segurament aquesta ha estat la pensada dels jugadors del Barça, però al final és que és tan difícil tornar a entrar a un partit del que has sortit, que vas veient que el rival li anulen gols per una pestanya, i ni així, ni així, ni així, i un equip que li costa Déu i ajut fer ocasions, te n'ha fet unes quantes a la segona part, de les que valien i de les que no, i el Barça ha jugat en primera i no l'ha canviat en tota la segona part. M'he quedat amb el dubte, que per sort no hem hagut de comprovar des de la banda del Barça, que hauria passat en cas de 3-2, perquè em feia la sensació que el Barça estava tan lluny de Montjuïc que no ho hauria pogut canviar. I a mi això, ja sé que és un partit en 15 i que no seria just ara carregar els neulers, perquè insisteixo que ja entenc que el calendari és el que és, però jo crec que aquest equip ha d'entendre que és equip aspirant a tot, esperament-se al màxim. Si camina i pastura com avui, és un equip vulnerable per qualsevol.
Per tant, comprensible, però primera marca d'advertència, eh?
Bé, és que estic
això
segur,
no es pot repetir, eh?
El Bernat diu, tinc curiositat per saber
ara
què diu Flick. Jo, per coherència amb el que ha dit fins ara, estic segur que avui estarà emprenyat. És que,
doncs ara en sortirem de dubtes. El millor.
Olmo.
Gràcies, Jordi.
Bona tarda.
L'efecte Ballart.
Bona tarda, Dani.
Bona tarda, Ricard.
Abans, Macià, sento soroll de fons a Lleida.
Sí, el Lleida ha remuntat els 8 punts que li duia el Morabanc Andorra. Queda un minut clavat pel final del partit i està guanyant el Força Lleida de 5, 75-70.
Doncs pendents d'aquest minut final. Dani, ja has sentit el Manolo González. Primera part que no ha acabat gaire contenta com ha competit l'equip, però s'ha reconciliat amb l'equip a la segona.
És un entrenador molt exigent amb els seus jugadors, mai està content, i això és el que necessiten equips que no tenen gran talent, el sentit de no desconnectar-se i de competir d'inici fins a final, i és una de les coses que jo crec que encara està pendent amb l'equip de Manolo, que puguin competir realment com ho han fet a la segona part els 90 minuts.
Surt reforçat avui, Dani, a l'Espanyol?
Sens dubte, jo crec que amb aquesta segona part i veient com era la primera ens podíem temar el pitjor, però hem acabat fent 4 gols, igual que vam fer dijous contra el Sant Tirso, i per mig pam no hem empatat, o per un pam no hem guanyat. Llavors jo feia molt temps que no veia un Espanyol tan agosarat contra el Barça amb aquesta actitud, amb aquesta idea del contraatac, i a vegades el futbol no és agraït, l'esport no és agraït, sobretot amb les idees que tenen alguns equips. Jo crec que l'Espanyol no està sent afortunat amb resultats. A vegades està tenint idees de joc que poden ser agosarades, però estan sent efectives, però no s'acaben materialitzant amb resultats importants perquè els jugadors ho acabin integrant i acabin confiant plenament.
Perquè tu no sents, Dani, que hi ha derrotes com aquestes que poden marcar un punt d'inflexió positiu? Si creus que el resultat és el que acaba alimentant l'esportista?
Sens dubte que és importantíssim. A vegades, com guanyes, pots guanyar per bé o per malament, en el sentit de sortir afectat per una victòria, i per una derrota exactament igual pots sortir reforçat o molt afectat, i en aquest cas jo crec que sortim reforçats perquè, com et dic, feia temps que no veiem un Espanyol competint de tu a tu amb un Barça que, per molt que, i ho sabem, que amb aquesta segona part ha afluixat el pistó, però hi has de ser-hi i has d'intentar-ho, i ho has de fer, i aquesta sensació que, com et dic, que per un pam, carai, al final no hem pogut inclús sumar algun punt.
Dani, gràcies per la visita a la TDT.
Un plaer, sempre.
Ricard, per cert, ja ha acabat el partit a Lleida, oi, Ernest?
Sí, efectivament, ha acabat, i bé, queden 3 dècimes, però ja està sentenciat, Delirium Tremens, Ricard i Laura, 80-70, Morabanc Andorra.
El parcial del Lleida, no?
Sí, només ha deixat anotar 10 punts al Morabanc, que és un equip que té molt talent ofensiu, però la manera de pressionar del Lleida i del públic de Lleida és que és com entrar a un coliseum romà. Vull dir, la gent es tira sobre la pista, literalment, els jugadors, molts dels quals estan... Aquest equip està fet de jugadors descartats d'equips com el Barça, per exemple. Van a totes i la pressió és brutal. Guanya el Lleida 3 dècimes, guanyarà 80-70.
I quedarà amb 3 victòries?
Sí, 3
i 3. I consecutives, no?
Exactament, sí, perquè el calendari al principi Unicaja, Barça, era complicat, i a la que arriben rivals directes no perdonen, i aquí costarà molt guanyar aquesta temporada. I Manresa va ser l'altre equip que va derrotar el Lleida. 80-70, us mato el partit aquí, sí, amb una pilota penjada a l'olla, que diríeu els del futbol. Recupera la bola Pierre Oriol, a final ha guanyat el Força Lleida 80, més força que mai avui, Morabanc Andorra 70.
Gràcies, Ernest.
Que vagi bé, Ricard.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
El compromís d'MGC Mútua. Fes exercici físic. Redueix el risc de malalties cardiovasculars. Adapta l'exercici a la teva edat i a les teves condicions físiques prèvies. Prevenir és viure millor. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
El Barça ha guanyat per 3-1 a l'Espanyol al derbi. Som al tercer temps de la TDT. Anaïs, com estàs?
Què tal?
Com has viscut això?
Bé, una mica desconcertada, no?
Sí, amb aquestes dues parts, no?
Sí, dues parts molt, molt diferents. Molt bé el Barça la primera, en aquesta segona s'ha desconnectat del partit, i em sorprèn perquè hi havia un 11 amb molts jugadors de la Masia que saben perfectament el que significa jugar un derbi. De fet, a qualsevol que els hi demanis quin és el partit més important que han jugat en les categories inferiors, tothom et parlarà del derbi com el partit que més els marca, i no he acabat d'entendre aquesta desconnexió.
Que eren set d'inici, ho explicàvem: Iñaki Peña, Héctor Fort, Cubarsí, Valde, Caçador, Lamine Yamal i Dani Olmo.
Per il·lustrar la desconnexió, Carles, pilotes perdudes a la segona part, que crec que ens pot donar una mica una imatge.
Espera't un moment, A la primera part eren 15, a la segona han sigut 24.
24, eh? O sigui, molt, molt per sobre. És que jo crec que el Barça transmet la desconnexió quan comença a perdre pilotes amb jugadors que no la poden perdre i que quan el ritme baixa... quin significat li doneu al que hem viscut a la segona part? O al derbi? Amb què us quedeu? Pesa més la primera, la segona?
Jo sóc capaç de fer un exercici de treure l'Espanyol de l'equació, de treure el component emocional, de les ganes de marcar els gols a l'Espanyol, etc, etc, i analitzar el partit des del punt de vista del Barça. I avui era l'Espanyol i hagués pogut ser qualsevol rival. Si el Barça no fa el que Flick els hi ha ensenyat a fer i els hi ha convençut per fer, que és no afluixar mai, el Barça torna a ser un equip vulnerable. I avui davant tenia un Espanyol que és de la part baixa de la classificació i tot i així ha estat a punt de...
Per això haurà passat. Per mi avui no és ni un avís.
Per mi sí.
No,
Ni un avís. Jo sí, és lògic que tota la temporada un equip no pot jugar 90 minuts intensament com ha jugat amb el Bayern i el Madrid. I a mi, si aquest Barça és capaç de demostrar-se que en els escenaris grans i equips grans com el Bayern i el Clàssic ell és intens fins al minut 90 i que després amb equips menys exigibles o exigents o que no és com els escenaris grans, doncs ell és una opció que tria, que resol el partit al descans amb un 3-0, i després ho té com una opció, una tria, aquesta altra versió que hem vist avui. Per mi,
si jugues a la carta, aleshores estàs segur que...
Però relaxant amb el 3-0, amb el partit molt controlat.
S'ha relaxat el 31.
M'agrada la lectura de la Laia perquè el que ens surt a nosaltres és el punt aquest de dir compta que sigui una advertència. Algú, la Laia, en canvi, ens diu...
Per mi sí,
perquè... No, perquè pots arribar a regular i seleccionar.
La gran aportació de Flick.
El Barça de Guardiola tenia segones parts que aixecava tot l'accelerador.
El Barça Guardiola tenia una qualitat indiscutible i per sobre de la resta, que potser aquest Barça encara no té.
En aquest tram del Barça de Guardiola, en aquests primers 6 mesos, ja tenia aquestes actituds, o sigui, que resolia molts partits al Camp Nou, sobretot 4-0 la primera meitat, i la segona era diferent. I potser hem perdut aquest record. Després és veritat que es va sofisticar i el futbol d'aquell equip va sublimar-se, però...
Aquí és la importància dels hàbits, el que marca el Bernat, no? O sigui, en el moment en què tu comences a jugar a la carta, pot ser que un dia no seleccionis bé. Quan tu, en canvi, tens un comportament d'hàbit recurrent... Ara bé, falta també si aquest hàbit i aquest ritme, com diu la Laia, el pot sostenir a 70 partits o a 65 partits, una temporada sencera, no? Que clar, ja comencem a ser al novembre, ja han passat 3 mesos i bé, a mi em crida molt l'atenció i em pregunto, i deixo aquest interrogant penjant, que m'agrada que respongueu i que doneu la vostra opinió sobre què pot suposar.
Jo crec que al final també hi ha una confiança que en alguns moments ens pot semblar excessiva amb la tàctica del fora de joc, no? Que al final és la que està marcant molts partits i la que t'ha evitat que avui l'Espanyol surti d'aquí amb més gols al marcador. I crec que això, doncs, hi haurà un moment que crec que els equips sabran com contrastar-ho i estudiar-ho, i pots tenir problemes si et relaxes des del punt de vista ofensiu, perquè això no sempre et funcionarà, o no sempre podràs comptar amb Íñigo Martínez i amb Cubarsí, que en algun moment hauran de rotar. I a mi aquest és un punt que em preocupa, que hi hagi una excessiva dependència del fora de joc.
Jo avui, al marge d'això que comentes, jo avui he vist coses com rabones, ruletes, tocs d'esperó, jugadetes d'aquelles amb un punt de frivolitat, que quan surten bé són molt boniques, però que no tocaven a l'hora que s'estaven fent. Estic parlant de la primera part, i deixo al marge de l'equació a Lamine Yamal, que és un nen i que està aquí jugant per divertir-se.
Bernat,
i ara prendrà.
Per Digue'm. Cert, a victòria de Verstappen al Gran Premi de Fórmula 1 del Brasil, i no tan lluny, acaba de començar el derbi català d'handbol. Allà hi tenim a Granollers el Sergi Camps. Sergi, què s'espera d'aquest derbi?
Què tal, companys? El partit del primer minut i mig de joc, empat a 0 amb un pavelló olímpic de Granollers ple a vessar. Jo calculo uns 5.000 espectadors abans de començar aquest partit. S'ha guardat un minut de silenci pels afectats de la Dana a la País Valencià. El partit comença sense gols de moment, gairebé el minut 2, Granollers 0, Barça 0.
N'estem pendents.
Molt bé, Laura, gràcies. Hem de veure com evoluciona això i... perquè, per exemple, dimecres és un altre partit en què podries jugar la carta, Belgrat, no?
Bé, home,
I que no t'ho podries
però
permetre.
Però veus, a la Champions... ja és diferent.
Ja no els hi...
aquí ja no t'agrada.
Ja seria pessigada.
No, aquí, és que jo dic que avui, per mi no és ni un avís, si veig que l'equip reacciona. Si tu ara veig que dimecres doncs es torna a empanar i es desconnecta i no es torna a connectar i el partit se't posa així una mica, home, llavors dos, i si hi ha un 3 amb la Real, vull dir...
Però tu has vist l'Aia avui... la primera part amb el 3-0, tu ja ho has dit. Que l'equip
no estava que s'han vist superiors i que han vist que amb molta facilitat han resolt amb el partit al descans i sí, ja veies.
Flick. A la sala de premsa.
Quina cara fa, quina cara fa? De Laia o de Bernat?
Bona tarda, benvinguts a la premsa del tècnic.
No et sabria dir.
Ara mateix, espera
que acabi la roda de premsa i t'ho explico.
Una mitja abans de cada pregunta. Comencem, Mireia, com vulguis.
Hola, Hansi. Bona nit. Mireia Ruita, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. A la segona part hem vist que el Barça ha baixat el ritme, que els jugadors han desconnectat. Tu has acabat content? Has acabat satisfet amb el partit d'avui? Gràcies.
Yes.
Sí.
3 points.
Hem afegit 3 punts.
It was our goal, it was a derby.
Era l'objectiu. Hem jugat avui al derbi.
I'm happy for that we win.
I puc dir que sí, que estic content d'haver guanyat, d'haver sumat aquests 3 punts.
I said it also to the team.
Estic d'acord amb el que comentes en relació a la segona part.
The concentration, lost attention.
I ho he comentat a l'equip, a vegades perdem la concentració.
In tennis we say unforced errors. But it happens sometimes.
I bé, a vegades aquestes coses passen.
The team made really good,
crec que fins avui l'equip està fent una temporada molt bona, amb un rendiment espectacular també. Durant la primera meitat penso que també és el cas. I la segona, bé, poder no tant, ho accepto. Per avui ho accepto i perquè hem guanyat. Però de cara a dimecres necessitem més força.
Hola, Hansi, Marta Ramon en directe a RAC1. Et volia preguntar pel protagonisme de Dani Olmo, per la importància que té.
No ho nega, Flick, ho té detectat i esperat.
Ha parlat d'errors no forçats com passen al tennis.
Un campista així, pel que us dona a nivell ofensiu i per aquest olfacte golejador que avui ha tornat a demostrar.
Yeah, he knows how to score.
Sí, realment sap com marcar i això ha resultat ser molt important. Crec que Fermín també va fer una molt bona feina en el partit en contra del Bayern i del Madrid. Tenim un equip molt bo, crec que avui això també ha quedat de manifest. Estem molt contents, evidentment, de que en Dani hagi tornat. Poder encara no està al 100%, però ha tornat i està molt bé que hagi pogut redebutar i és bé, precisament gràcies a ell que també hem guanyat aquest partit i hem afegit aquests tres punts.
Hola, míster, buenas noches. Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Hoy de los tres jugadores de arriba ha quitado a Rafinha solo en el minuto 85. Es muy difícil quitar a estos tres delanteros que están ahora mismo en un nivel espectacular.
Sorry, normally not, but I think I felt a little bit in the second half really not to make too many changes. So,
el que volia era no fer masses canvis durant la segona meitat.
We lost a little bit the confidence from
I crec que havíem perdut la confiança de la primera meitat. La tensió ha baixat durant la segona meitat.
Yeah, a lot of errors.
Hem comès molts errors.
This is why normally I want to change the players also in front, the strikers, but the focus was more.
A vegades sí que és cert que canvio també els davanters, però avui m'he hagut de centrar més en el mig del camp.
Comes back and Frankie.
En Gavi està de tornada, el Frankie, Fermín.
Started the last two matches against Bayern.
És cert que el Fermín va sortir des del primer minut en els últims dos partits, però avui volíem posar el focus en el mig camp. Normalment em deixo introduir els canvis abans, ho sabeu, però bé, avui el partit ha anat com ha anat. Ha anat d'una manera diferent i per això he introduït aquests canvis.
The three in front, they are really good. I think
els tres jugadors que tenim a davant de tot són excel·lents. Poder avui no ha sigut el seu millor partit. Per avui ho accepto, però de cara al següent partit, com dèiem, hem d'estar a un altre nivell i això és el que ens toca.
Segona vegada que diu per mi, per avui ho accepto, la distensió de l'equip, l'actitud i actuació dels davanters, per avui ho accepto. Hem d'esperar dimecres, eh?
En sus redes sociales ayer ya contaba usted que ha hablado mucho con él sobre la tragedia, sobre Aldana, que no tenía fuerzas para venir hoy aquí al campo. No sé si ha podido hablar con Ferran Torres y cómo ha vivido esta situación de tener que jugar en un momento una situación tan complicada para el país, para España.
I totally understand that. Totally
ho entenc perfectament, que estigui incapacitat per jugar, ho va demanar, em va dir, mira, no em sento capaç per anar al partit de demà, i li vaig dir, cap problema, només faltaria, ho entenc perfectament. Penso que en aquestes circumstàncies hi ha coses que són molt més importants que no pas el futbol, i bé, ell ho està visquent així, ho respecto plenament, és normal.
Hola, mister.
Ok.
Alejandro Segura de Radio Marca, buenas tardes. Hoy Héctor Ford ha sido titular por delante de Jules Koundé. Me gustaría saber el porqué de esta decisión en el día de hoy. Gracias.
What's my decision?
¿Por qué así lo he decidido? Cosas que hacen mal los entrenadores. És la decisió que he pres.
Perquè no serà alguna altra impuntualitat de Koundé.
¿Puede dar la sensación de que en el equipo hay jugadores intocables o muchos titulares y que puede empezar a haber mucha diferencia entre los titulares y los suplentes por el rendimiento que vemos?
This is normal in football, you know.
Això és totalment normal.
I think
normal,
also for us, we have some players are back now from the injury.
Hi ha bastants jugadors que han tornat, que s'han recuperat de les lesions, i per nosaltres també era molt important tenir a jugadors que ja tinguessin hores de joc.
You can see it in the last row with Pau, with
i ho hem vist, no? Amb en Pau, amb Lini. És molt, molt important també que aprenguin a jugar els uns amb els altres, a interactuar els uns amb els altres. I em sembla que ho estan fent molt bé. Crec que Lini està en un moment excel·lent. És un líder actualment de l'equip, una peça capdalt.
I think it's normal, it will be changed, but we have so many.
És normal, les coses evolucionen. Estem jugant moltíssims partits. És normal canviar jugadors que han jugat des del moment de l'inici del partit. És normal. D'aquí a dos partits ja hi haurà la següent aturada per seleccions i després les vacances de Nadal, que seran breus, i després de les vacances del Nadal venen moltíssims partits. Per tant, necessitem a tots els jugadors. Estic molt content que es vagin reincorporant de les lesions progressivament. Tots volen jugar, això també és normal. Jo, com a jugador, també voldria jugar sempre, també volia jugar sempre. Hem parlat amb cada un dels jugadors, saben quina és la situació i saben a què es poden atendre. I això és el més important. Aquesta és la situació actual.
Hola, Hansi. Juan de Ligos, interior del país. ¿En qué posición visualiza a Frenkie de Jong? ¿En donde jugó hoy? ¿Por el 9 de Casado? ¿En el lugar de Pedri? ¿Dónde cree que puede rendirme a Frenkie?
Pot jugar amb en Casado i no en substitució de
Frenkie
de Jong, que és un jugador
more as a number 8.
que ocupa molt bé el número 8, però també ocupa molt bé el número 6. A la segona meitat, i en el context dels jugadors que han entrat, no resultava fàcil el repartir posicions. A més, hi havia un nivell de concentració no òptim de cara a possessió de pilota i hem comès molts errors. És cert, i això no m'agrada. Tant per ell com per la resta de jugadors que han entrat en la segona meitat no ha estat fàcil.
Ivan San Antonio, del diari Sport. El culer, l'aficionat del Barça, és molt patidor, històricament té moltes pors. Quan venia al Bayern, perquè venia al Bayern, quan venia al Madrid, ho anàvem allà perquè venia al Madrid, i el derbi de l'Espanyol, fins i tot també he escoltat a gent, malgrat com anava l'equip, certes pors, no?, pel que podia passar. Vostè, que no ha viscut tota aquesta història barcelonista, té por d'alguna cosa? A nivell futbolístic parlo.
Sí, nosaltres també ens preocupem de manera molt concentrada. No és que estigui preocupat, no és que pateixi, però hi poso molta atenció. Jo tinc molta confiança en l'equip, tinc molta confiança en aquest equip, en el que fan en el camp, en el que han de fer en el camp. Ho saben que han de donar el 100%, això és normal, això és així, i crec que l'afició està contenta, crec que l'afició està satisfeta de com l'equip està jugant, i és així com volem seguir fent-ho.
Hola, Hansi. Alex Pintarel, de Relevo. Enhorabuena por la victoria. Yo le quería preguntar por Olmo, simplemente. Me ha parecido que se marchaba con algunas molestias. Gracias. Si es así o es que me he equivocado y no lo he visto bien. Gracias.
No, és que després d'una lesió de llarga duració, el que fem és això, limitar la nostra planificació a 60 minuts aproximadament de joc, i després de la primera meitat, doncs, anar canviant. Ja ho havíem planificat abans.
Hi, Hansi. Congrats on the victory again. I wanted to ask you about Casado. You've been asked where you see better Frankie and other players.
On veus millor a Frankie, but do you think that he's now the most essential player in that area? Capdalt, és el pal de paller en aquella zona del camp. El número 6, et refereixes? Sí, ho està fent molt bé. Ha millorat moltíssim. I em sembla que el seu rendiment en els darrers dies, setmanes, mesos, ha estat realment increïble. N'estem molt i molt contents amb ell, i ho està fent molt bé tant a nivell de defensa com a nivell ofensiu. Sí. I és fantàstic de veure com ha avançat, com ha evolucionat.
Hola, Hansi, ¿qué tal? Para más que pelotas, primero de todo, enhorabuena por la victoria. Antes te preguntaban por la decisión de que jugase Héctor Ford por delante de Jules Koundé. Yo quería personalizar más en cómo has visto el partido de Héctor Ford. Era su segunda titularidad esta temporada. Y bueno, ¿cómo estás viendo la progresión del futbolista desde la pretemporada hasta ahora? Gracias.
No, Héctor is also doing good.
Héctor también va per bon camí.
You have to see that he's 18 years old.
Té 18 anys. Hem de ser conscients d'això. Va per molt bon camí.
He has a good confidence.
Té una bona confiança en si mateix.
I think with ball and without ball he's
i tant pel que fa a possessió de pilota com més enllà, no? Passades ho està fent molt bé, sap, a més aquells àmbits on ha de millorar. I seguirem insistint-hi. Entrenem amb ell, però com deia, va per molt bon camí.
Bona tarda, Hansi. Guillem Borràs para Iniestazo. Enhorabuena por la victoria. Yo le quería preguntar por unas declaraciones de Iñaki Peña en los últimos días, en una entrevista con los compañeros de Mundo Deportivo. Decía el guardameta que nunca se había sentido a un nivel de valentía tan grande, y lo atribuía al hecho de jugar con la línea adelantada, que desde fuera casi que puede parecer contradictorio, porque usted mismo ha dicho que es un riesgo que asume el equipo, pero si usted lo ha hablado con Iñaki y si cree que es uno de los aspectos principales, el tema de que se puede adaptar y de que lo entienda como un punto a favor el jugar con esta distribución defensiva para que pues pueda consolidarse en la portería del primer equipo. Gracias.
Yes, of course he can, and this is in the normal way. I think also before
sí, evidentment.
Always play with the goalkeepers when we see Mark. He's also you know, like a free man, he always protect the back from the last.
Sempre protegeix el darrere de les últimes línies, en Marc.
In football, you need players.
El futbol és així, necessita jugadors que protegeixin l'esquena.
Player is the goalkeeper, and he's doing.
I l'últim jugador, doncs sempre és el porter, i ho està fent molt bé.
Hansi Flick, què us ha semblat? Em quedo amb aquestes dues advertències de, cap als davanters i cap a l'equip de... Per avui ho accepto, eh?
Sí, és que sí. Només s'ha donat avui, no? O sigui, és el primer dia i ens ha sorprès, però té un punt de comprensió, Flick.
Mira, per donar una mica de context, dada de l'escàner de la TDT, el Barça és l'equip que més sprints fa de la Lliga, l'equip que fa més accions d'alta intensitat.
Sí.
Si d'alguna manera l'alta intensitat és va lligada a les lesions, sí, doncs mantenir, diguem-ne, l'equilibri físic també forma part també, doncs, de la gestió del vestidor, segurament.
Què vols dir? Que ja dic, hi ha moments en què has de reduir els esforços d'alta intensitat.
Aquesta és la meva interpretació. És a dir, la xifra freda és que el Barça fa moltes accions a alta intensitat, l'equip que més en realitza
a la Lliga,
de la Lliga.
És que després hi ha hagut moltes pèrdues, no? Que a vegades és veritat, sí, que si no actues com estàs habituat...
Bé, ho ha dit Flick, eh? Això no m'agrada.
Els errors no forçats, a part d'ell.
Sí, sí.
Sí, això no ho ha traduït el traductor. No, dit, sí. En el tennis hi ha el concepte dels errors no forçats, i és el que hem comès avui.
I que són aquestes xifres que ha donat el Carles de 25 a la segona part, has dit?
24.
24. Mireia, perdona.
Re, que quan entrava Flick em preguntava com el veus, quina cara fa, i jo us deia, és que no us ho puc dir perquè feia aquella cara de pòquer que diem sovint. El que sí que us puc explicar és que ara al marxar, després d'aquesta roda de premsa que sembla que li tragués ferro a aquesta segona meitat del Barça que els hi permetia, ha marxat visiblement rialler, content, i fins i tot abans de marxar ha aixecat el dit polze de la mà dreta així com mig dissimuladament, com per acomiadar-se.
A veure,
que el Barça ha guanyat.
No ha passat res,
sí,
eh?
Sí, sembla que al final...
No, sembla que aquí estiguem narrant
que no s'hagi marcat
una
ni un
nit
gol
de drama. No ha passat res, estem debatint una qüestió futbolística que ens ha sorprès.
Un canvi a la segona part.
Perquè no estàvem acostumats a veure que el Barça de Flick fes aquestes davallades, aquestes baixades
de tensió.
I
perquè l'entorn s'havia instal·lat que venies de 4 al Bayern, 4 al Madrid, doncs 5 a l'Espanyol.
I ja està, però el més normal és que Flick estigui content, perquè el Barça és líder i guanya tots els partits.
Doncs ja ho veieu, us ho confirmo, així ha marxat.
El partit en davallada, guanyem 3-1, sense gaires oportunitats de l'Espanyol, perquè recordeu que els fores de joc se'ls consideren oportunitats.
Sí, sí.
Perquè per final és com el dia al Madrid, que semblava que el Madrid havia tingut moltes oportunitats i no, eren fores de joc.
No és tant per avui com pel que pot passar. I jo crec que Flick en poques paraules ho diu molt clar. Avui ho accepto. O sigui, una
però
mica...
que no torni a passar.
Clar, representa la Laia i el Bernat. O sigui, representa la Laia de no passa res, però avui ho accepto, però a veure què passa dimecres. Està posant ja de dir sí, però no, això cada dia no ho acceptaré, no?
Perquè potser hi ha un dia que tens un rival que sí que és capaç de trencar aquesta defensa i marcar i està molt més encertat.
Jo crec, i ara potser em posaré una mica dramàtic, jo crec que el Barça, el partit no l'ha tingut tan clar, eh? Jo crec que l'ha posat una miqueta en risc amb aquesta actitud o amb aquesta davallada.
Home, però 3-1 et manté dos gols d'avantatge.
L'Espanyol ha arribat, i és l'Espanyol i...
És que no saps com hauria reaccionat l'equip. Potser arriba el segon de l'Espanyol i en cauen dos del Barça.
Ja, però ja m'estàs posant una condició.
No, me l'estàs posant tu, la condició. Sí, tu ets el primer que em poses.
No, jo t'estic dient que el Barça, el partit d'avui, jo crec que no l'ha... És a dir, l'ha posat una miqueta en risc amb aquest joc a la segona meitat. Ja està. I això... Ho il·lustro o ho argumento amb les arribades de l'Espanyol. Tu em dius, no, però que si haguessin marcat, el Barça hagués reaccionat. Bueno, això ja no ho sé.
Sí, però tampoc sabem si ha marcat l'Espanyol.
Jo dic que se l'ha jugat una miqueta.
Però bé, una mica en aquesta línia, jo crec que Casador és un... té un significat, en aquesta falta d'atenció.
Però la desconnexió havia arribat ja en el primer quart d'hora de la segona part, no? O sigui, ja la segona part ha començat...
Jo estic molt d'acord, Xavi, el quart d'hora, després del 3-0, es pleguen veles.
Bé, sigui com sigui...
És molt important, Ricard, quan un jugador, si el canvi és Marc Casado per Gavi, per exemple, i no estic parlant de posicions, sí, el fet que hi hagi un tio amb aquesta intensitat obliga els companys a tenir aquesta intensitat.
Jo també ho
crec. O sigui, uns se't veuen més les vergonyes quan el del costat està fent el que toca bé.
I una cosa, Frenkie de Jong és molt probable que sigui titular dimecres a Belgrat contra l'Estrella Roja. Ara, no el responsabilitzo amb ell, evidentment, de la desconnexió de la segona meitat, però entres, necessites recuperar jerarquia i ha fet una estona de partit.
Sí, saps què penso, Xavi, amb Frenkie de Jong? Que ell s'adapta al context que hi ha. Que si l'equip tira, ell...
Ja, però
tira.
Ara...
No és un líder, no és un futbolista ell que et tira. Pugui marcar partits.
Però quan un company seu perd una pilota per... Pau Cubarsí fa una mala passada i provoca un contraatac de l'Espanyol.
Però, Xavi, perquè es deixa portar per aquesta inèrcia.
No, és que no es deixa portar perquè no té... Ja, o sigui, ja, sí, ha perdut posició.
Però no ho ha fet en 6 anys, no comencés a esperar-ho ara, tampoc.
Quina reacció ha tingut amb aquesta perda, per exemple, Xavi, què vols dir?
No, que no n'ha tingut. O sigui, si tu veus que els teus companys perden 25 pilotes, o 23 eren, no, Carles?
24.
Mira, ai... Doncs, ei, estic fent de mig centre posicional, dóna-me'l a mi, no perdis, juga fàcil, recuperem el control del partit a través de la pilota. Home, marcar una miqueta el que fa Casado al minut 44 de la primera...
No l'estic justificant, però porta molt temps sense jugar a un alt rendiment competitiu.
Sí, sí, però
el Bernabéu va estar molt bé.
El Bernabéu va estar molt bé, però també hi estava...
Algú pensa que ha de ser titular, per exemple?
No, per això mateix.
Jo crec que no.
Jo crec que
el titular és Casado.
Jo també, però...
Estem parlant de que possiblement el partit d'Estrella Roja poden haver-hi...
Que hi càpiga, si
no li dones aquest...
Ara, la confessió d'enamorament de Flick respecte a Casado també és molt significatiu, eh? És un jugador que et dona intangibles que tu necessites, admires i valores. I això és una cosa que hem de veure com pesa.
Per cert, per mi és que és un futbolista que ara mateix és que és intocable. Si parlem del mig del camp... És que és l'únic jugador el que no canviaria mai, ara mateix.
Mira, jo no sé si és intocable, però...
Per mi sí, però
Frenkie de Jong no està...
Però sobretot per això, no? Perquè veus els canvis, els girs de guió que es veuen en els partits quan ell surt i notes que a Frenkie encara li queda. Tot i així, jo crec que Flick sabrà trobar-li el punt a Frenkie de Jong, igual que ho ha fet amb Rafinha i amb altres jugadors de la plantilla que a tots ens han sorprès.
Però si no però el troba, tampoc ens tallarem les menes, no? Perquè el nano aquest està fent molt bé.
Sí, però, clar, Xavi, tampoc no pot estar jugant tot.
Vull dir, la majoria,
hi haurà un moment que l'hauràs de fer descansar, Marc Casado. Avui, jo no sé vosaltres, però jo m'he espantat quan l'he vist, que aquell a terra, en aquell moment... és que penses, aquest futbolista en algun moment li pot passar alguna cosa o haurà de descansar i hi ha d'haver-hi un relleu de garanties i perquè existeixi aquest relleu es necessiten minuts.
Aviam, hem parlat de noms propis, triem el millor, va.
El millor jugador del partit.
Doncs ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Barça 3 Espanyol 1. Recordem que el Jordi Costa ha votat a Dani Olmo. Mireia, qui votes?
També Dani Olmo.
Bernat Soler.
Olmo.
Ricard.
Olmo.
Laia.
Olmo.
Anaïs.
Olmo.
Marc i Carles.
També.
Albert.
Olmo.
Xavi Campos.
També. Unanimitat.
Bernat Coll.
També Olmo.
Les xarxes socials estan d'acord amb tots nosaltres, han votat a Dani Olmo, per tant el guanyador d'avui és Dani Olmo. I Ricard, deixa'm, abans de que comenteu, si voleu comentar alguna cosa ràpida abans d'acabar, ha acabat la primera part al Sánchez Pizjuán i perd el Sevilla 0 Real Societat 1, i tenim en joc, per si vols connectar, la primera meitat del derbi d'handbol amb el Sergi Camps.
Un moment, abans, Mireia, Dani Olmo, gols que ha fet ja?
N'ha fet 5 en 6 partits.
En Lliga tots?
Sí.
5 gols en 6 partits de Lliga, allò de les estadístiques, que semblava que no tenia gols, sembla que sí en té. I Rafinha, quants gols ha fet ja?
11.
11 en tota
7
la
a la Lliga. Sí.
7 a la Lliga. 11 vol dir que Rafinha ja ha superat aquells 10 gols que volia fer, i que diu 10 i 10 ell, no?
Sí, 10 gols Dobles i 10 assistències. Figures.
D'assistències com ho té, Rafinha?
Dóna'm un segon, ara t'ho miro.
I allò dels gols anul·lats pels rivals per fora de joc?
Això, avui tanquem amb 13 i 7 d'ells detectats pel VAR.
13, 7 detectats pel VAR, eh? Sí, o sigui, més de la meitat ja detectats pel VAR, pel semiautomàtic, ja no per l'auxiliar.
I des del partit contra el Young Boys, és a dir, fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 partits consecutius que el Barça aconsegueix
que anulin un gol del rival, és a dir, Young Boys contra l'Alavés, Sevilla, ah, sí? Bayern, Madrid
els
i Espanyol.
Els sis últims partits.
Els sis últims partits.
Ha hagut de ser anul·lat, sí. Eh? O sigui que el fora de joc ha funcionat.
Sí. Rafinha, 8 assistències, 7 a la Lliga, 1 a la Champions.
O sigui, 11 gols, 8 assistències i som al mes de novembre, eh? Déu-n'hi-do les dades positives de Dani Olmo i de Rafinha. Avui no ha marcat Lewandowski, que ha descansat, però el Barça ha guanyat per 3 a 1. Ara sí que passo per Granollers. Sergi, com va?
Doncs mira, el partit sembla que es trenca una mica. Minut 22 de la primera meitat, en queden 8 a l'arribar al descans. El Barça guanya de 4, 11 a 15 al Granollers, que ho està intentant defensar de manera dura, atacar de manera contundent, però el Barça és molt Barça i s'està imposant clarament a la faceta ofensiva i defensiva. Destaca Ampus Van amb 6 gols ja en poc més de 22 minuts, i el Granollers destaca Ferran Castillo, Ricard, aquesta jove promesa del Granollers, que és tan bo, que la pregunta que ens fem tots és quant temps durarà Ferran Castillo al Granollers. Avui ha fet 3 gols i està liderant l'equip des de la tala d'esquerra.
N'hi ha un parell a Granollers que són molt bons i que els ha d'aprofitar el club mentre pugui. El Tot Gira ho rematarà a la continuació i el desenllaç d'aquest Granollers Barça. Ara el Mussol.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Mare, no vull anar al col·le.
Papa, em fa mal el cap.
M'ho puc deixar, no tinc gana.
L'assetjament escolar és un tipus de violència que deixa senyals. Per això, cal identificar-los a temps per aturar-lo. Perquè una escola segura és també una escola sense assetjament. Busca els senyals, atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
El Vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
15 minuts d'inici de Yamal. A cada problema una solució. Després d'una passada genial, Olmo inaugura el marcador. Caçador és una bogeria. Rafinha torna a veure porteria. Aquest equip enamora. Olmo fa el tercer a la mitja hora. El seu fora de joc, com sempre, ve d'un pam. La defensa perica és un flam. Els més joves són tan grans. Amb el 3-0 anem al descans. Es veia venir el gol. A la segona treu el caràcter l'Espanyol. Ens hem adormit. Primera pàjara dels nens de Flick. Descompressió total. A descansar. Cada dia no pot ser un festival. Cada dia no es pot menjar caviar. De tant en tant, un peix bullit i a positivar.
Gràcies, Guillem.
Adeu.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.